A Flor de Pell, amb Roser Ventura.
Bona nit. Avui dimecres continuem a Flor de Pell amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui m'has plantejat un tema, deixa'm començar dient, que jo crec que tothom en algun moment o altre de la seva vida ha sentit, sent o sentirà, sentiment de culpa. I per tant, avui parlarem de la culpa, de la culpabilitat. Per què ens passa això? Perquè pot ser que haguem sentit aquest sentiment perquè hem deixat algú i ens sentim culpables d'haver deixat algú, o que ens hagin deixat i ens sentim culpables d'algun comportament que hem tingut perquè ens hagin deixat, o ens sentim culpables perquè no hem ajudat prou a algun familiar, o perquè fins i tot ho haguem fet i això en generi un sentiment de culpabilitat. És que hi ha tantes opcions.
Sí, sí, és un sentiment, és una forma particular de por, de tenir por, val? A les conseqüències d'un moment donat una decisió, no? Com deia fora micro, per mi és molt important investigar aquest sentiment i aquesta emoció que ens erosiona i és molt corrosiva, d'acord? Perquè diguem-ne que l'aprenem ja des de ben petits, no des de nadons, òbviament, o potser sí, en alguns casos, però la ment de l'infant és immadura. Llavors, a partir d'una certa edat, el xantatge emocional que ens solen fer els pares o el tarannà educatiu d'aquests pares que sempre dient o creient que fan el millor per tu, el millor t'estan obligant o t'estan xantatjant, no sé si fent un xantatge,
sí, sí, sí.
Emocional, per tal que tu tinguis un comportament que amb ells els sembli satisfactori o que ells creuen que és el que ha de ser, no? A partir d'aquí ja comença d'alguna manera que aquesta, a mi m'agrada dir-ho així encara que sigui exagerat o potser massa tràgic, no? que és un rentat de cervell, però és que és cert perquè tot el que ens porti a allunyar-nos de nosaltres mateixos i a decidir des de la nostra pròpia, des del nostre propi coneixement i la nostra pròpia autonomia, tot el que no ens ensenya a ser autònoms i a decidir des de nosaltres mateixos ens allunya de la possibilitat de ser feliços. Per tant, estem parlant d'un tema capdalt, no? Perquè
clar,
en la societat en la que estem immersos i en la cultura en la que vivim des de fa molt temps, doncs això continua existint. O sigui, el xantatge emocional està present constantment, encara que és subliminal, i no ens n'adonem. A banda d'això, com sempre, portem tants anys així i el sistema funciona un tren de muntatge tan perfecte que ho hem normalitzat i ni tan sols en som conscients. Tot el que sigui desconnectar-nos de la nostra sensació corporal, per exemple, i per tant de les nostres sensacions emocionals també, i veure des d'on prenem decisions o des d'on responem davant d'una situació determinada, tot el que sigui despistar-nos, evadir-nos o distreure'ns d'aquest fet tan important que és tenir un diàleg intern amb nosaltres mateixos, ens debilita i ens impedeix esbrinar o inclús detectar o identificar programes que ens porten a situacions conflictives, a situacions d'infelicitat, a parelles que no funcionen, a famílies que no s'entenen i que realment no han après a estimar. De fet, ens han venut com els pares, en primer lloc, no? I les famílies, que per amor fem aquestes coses, o fes-ho per amor a nosaltres, tingues aquest comportament, o fes això, o fes l'altre. I, en canvi, realment això no és amor. De fet, és una forma d'adoctrinament perquè les criatures i després els adults tinguin un comportament determinat que s'ajusti a les exigències del medi. I en aquest cas el medi, doncs, és el que tenim. Uh-huh. Per buscar feina, per estudiar, per rebre unes qualificacions. I tot això, clar, sense qüestionar-ho, sembla que és l'únic que hi ha i l'única possibilitat que tenim. I que fora d'això no hi ha sortida. De fet, el sistema s'encarrega de que tu no vegis cap sortida, però la sortida hi és, i ben ferma que és, no? El que passa que, esclar, és canviar tota la nostra visió, qüestionar moltíssimes coses que hem après, que creiem que són la veritat i no ho són, o que com a mínim tenen una altra lectura, i després tornar a fer aquest camí cap a dins.
Clar. Però això és això, hem de recular gairebé a la infantesa, pel que has dit, perquè
sí,
és això.
Sí, 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 sí.
Voluntària o involuntàriament, els nostres pares ja ens estan ensenyant i inculcant aquest sentiment de culpa.
Clar, perquè és el que ells han après també. Llavors ells creuen que estan fent el millor per nosaltres. I nosaltres en aquelles edats no tenim capacitat ni maduresa com per poder discriminar aquelles exigències que rebem de part de pares, sobretot, no?
Clar.
Pares familiars i...
Clar, jo crec que aquí el sentiment de culpa ja una part que evidentment l'hem de tenir, perquè, per exemple, els nens petits, quan un pega l'altre o així, els pares suposo que ja els agafen i els diuen...
Bueno, n'hi ha que no, eh?
Bueno, la majoria o l'actitud que s'espera dels pares és que agafessin els fills i li diguessin, escolta, això ho has fet malament, per tant, entre cometes, ets culpable d'haver fet mal a una persona, que això està malament, i aquest sentiment de culpa pot derivar a una altra situació que és positiva, que és demanar perdó.
Correcte. Tot i que jo no m'agradaria anomenar-ho, i això és una qüestió meva personal, com culpabilitat, sinó com un sentit de responsabilitat que s'ha d'anar formant en la criatura, vale? Perquè entengui que una resposta agressiva té unes conseqüències, val? I que llavors ell ha de reconèixer, si està enfadat, dir-ho, i que en un moment donat, si s'ha de defensar, doncs evidentment s'ha de defensar, però que entengui que les possibilitats són, no és simplement una resposta automàtica o una reacció automàtica davant d'una agressió, sinó que hi ha d'haver-hi una consciència. Llavors això ja és educació i això ja no és que se senti culpable, sinó que sigui responsable de les seves accions i de com pensa i sent i de les respostes que pot arribar a donar en situacions determinades. Tot això s'ensenya.
Clar, tot s'ensenya, no? Sí. Pel que dius, és a dir...
Sí,
tot
o s'ensenya o s'aprèn.
Sí.
Sí.
Doncs així, és a dir, també podem estar entre cometes, per un cantó tranquils, de dir, val, no és que siguem nosaltres, sinó que és normal, arran de tot el que portem al nostre bagatge social, que sentim aquest, o que tinguem aquest sentiment de culpabilitat en algun moment o altre.
Sí, 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 sí. I he vist moltes vegades, funciona sistemàticament com un...
Engranatge.
Com un engranatge, i hi ha moltíssima gent que no és conscient de que viu a partir d'aquest sentiment de culpa, o que respon a les situacions diàries, quotidianes, des del sentiment de culpa. Si, per exemple, abans posàvem un exemple, no? Em posaré jo mateixa... fa uns anys, doncs, havia muntat una consulta a Barcelona i llavors, doncs, vaig decidir fer un viatge. Necessitava, doncs, un espai d'una setmana d'anar-me'n de viatge cap als països nòrdics. I, bueno, ho vaig fer, me'n vaig anar i tal, però mentre ja feia la maleta i ja agafava el vol i me n'anava cap allà, el meu sentiment de culpa anava creixent, no? Pensava, és que, clar... Aquests moments tu no hauries d'estar fent un viatge, no t'hauries d'estar gastant els diners, no hauries d'estar treballant, perquè és el que ara fa tothom, etcètera, etcètera. Total, que al final vaig gastar els diners, vaig fer el viatge, però no el vaig ni disfrutar, em vaig sentir molt malament i quan vaig tornar va ser com que el viatge que jo m'havia de proporcionar, que havia d'aconseguir una sèrie d'aspectes que jo em volia donar a mi mateixa i que em volia prendre un break, no?
Sí, sí.
Un parèntesi, un descans. Doncs no ho vaig disfrutar. I al final no em va servir de res. El que vull indicar és això, que al final et sents culpable, no disfrutes, no gaudeixes del teu temps i el sentit de culpabilitat fa que et gastis els diners a contracor, que facis les coses a contracor, total, no vaig disfrutar. Per tant, el sentit de culpabilitat, aquí ja em vaig demostrar jo mateixa i que ja ho sabia com a terapeuta, però que realment va ser una experiència molt clara de dir, és que no serveix de res, et fa actuar d'una determinada manera que, segons sembla, s'aprova públicament o socialment, però que realment no m'està portant res. Si jo decideixo fer un viatge o simplement, les dones ens passa molt això, sembla com que no podem anar a aconseguir els nostres somnis, no ens està permès. Tenim altres obligacions que ens pesen molt més, sobretot si tenim família, si tenim fills, si tenim parella o marit, millor dit, perquè... És algo que està molt incorporat en el món de la dona. Per ella intenta no desfer-se mai o no ho posa en qüestionament fins a quin punt i quina és l'obligació cap als fills i cap al marit, no?
Exacte. No es posa ella com a primera persona d'importància, sinó que posa tota
l'última.
La resta.
Es posa l'última, exacte.
I això genera uns sentiments de culpabilitat perquè, clar, ella sap com hauria d'actuar realment. En el fons ho sap.
No, però crec que no s'ho mereix, perquè segurament la seva mare o la seva àvia no li van transmetre aquest missatge o aquesta experiència de vida. Què passa? Ens trobem, trobo moltes mares a la consulta que se senten molt malament, que no poden més, que estan buides, però i que es queixen, majorment, o sigui, es queixen. Però per què? Perquè els seus fills, per exemple, és que els meus fills no em deixen viure, és que no poden fer res sense amics, però tot això elles ho han permès. O sigui, han cregut que perquè elles havien d'estar molt presents en l'educació dels fills i havien d'estar molt pendents dels fills, no els ha deixat créixer, i llavors ella està aguantant tot el pes. No sé si m'ho he explicat bé.
Sí, sí, sí. Sí,
em refereixo que el fet d'educar els fills amb aquesta dependència és responsabilitat de cada pare i cada mare. D'acord?
Sí, sí.
I a vegades això es fa perquè ella no té una vida pròpia, perquè ella es va casar pensant, creient en l'amor romàntic que la portaria a la felicitat i a cotes extres de felicitat i de satisfacció, i resulta que la realitat és una altra, no? Que és una altra de les coses que les dones han caigut en aquest parany durant segles, ja no dic anys, segles. D'acord? I hem estat sempre les últimes i moltes vegades ens hem mort soles. Jo tinc moltes avantpassades que conec la història perquè l'he investigat, i realment ens hem mort soles, no valorades, però no perquè no se'ns valori, sinó perquè nosaltres mateixes ja no ens hem sabut valorar. I no en sabem. És una cosa que la dona ha de començar a recordar i aprendre de nou.
I és el que dèiem també abans de començar a gravar el programa, que a vegades en generem, és com una flagel·lació,
sí?
El tema de la culpa.
Aquest és el mecanisme, sí.
De dir, ostres, clar, és que tinc així, és que a mi m'agradaria ser cirurgiana en cap de la unitat de traumatologia de l'hospital de no sé què.
Sí, 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 sí.
I clar, com que hi he d'arribar, doncs faré el que sigui. Però clar, em sento malament perquè avui
abandono
estic aquí...
Abandono la meva família.
Abandono la meva família. Perquè em permeto que el dissabte a la tarda pugui mirar una pel·li asseguda en el sofà. Tot això va generant sentiments de culpa. I pot ser que acabis arribant en allà. Però després, un cop estiguis allà, potser tens el sentiment de culpa de no haver valorat tot el que tenies i que has hagut de deixar i abandonar durant el camí per arribar a un lloc que potser no t'omple realment.
És que és això, és que habitualment, fent-ho així, quan arribem al nostre objectiu, al nostre propòsit, pensem o ens sentim com que no ens omple, que estem frustrades, vaja, que no hi ha hagut una satisfacció al llarg del camí. Com dèiem, no? El sistema en el que vivim immersos és un programa molt clar. El que vulgui veure, doncs que ho miri, no? I el que no, doncs no passa res. Però que realment ens condueix perquè ens promet una satisfacció futura, com feia l'Església amb els seus feligresos, no? El paradís, o sigui, aquí sacrifica't amb el pròximo com a ti mismo, tot el que se't demanava, però amb una promesa futura del paradís fora de la terra, no? Llavors era tot sacrifici, esforç, no n'hi ha mai prou per Déu no et salvarà si no ets una persona perfecta, intachable, sense culpa, sense vicis, bla, 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 no? Tot això encara ho portem a la retina, o darrere, o a la retina de les nostres cèl·lules, per dir-ho d'alguna manera, i al nostre ADN. Llavors, ara ja me n'he anat, però em referia a això, no? que moltes vegades no sabem veure o no sabem inclús enfocar un projecte, sobretot les dones, en qui tenim més dificultats, no sabem enfocar un projecte perquè ho fem des de el mateix paradigma en el que ens han educat. Llavors, trobem que és incompatible. La nostra llibertat, la nostra felicitat és incompatible amb el que ens exigeix el sistema i amb el que nosaltres, a més, hem donat i entregat gratuïtament, val? Perquè els altres visquin millor. Per exemple, la família, els fills, el marit, qui sigui, els pares que portem, a lo millor ens hem d'encarregar, ens hem de cuidar d'ells. I clar, i tot això que porta a que visquis una vida duríssima, amb una insatisfacció elevadíssima, que cada dia estàs més trista, que cada dia estàs menys plena, que cada dia estàs com més deixada i oblidada. I realment és això, ens estem abandonant. Estem entregant una sèrie de tot el nostre bagatge, la nostra energia, a un projecte que realment està basat en idees falses o enganyoses, d'acord? I ens deixem a nosaltres... Per al final, quan ja no tenim ganes, ens estem cansades, per això la menopausa sempre és allò, ja, ara ja, com que ja està, ara ja tot s'ha acabat, i tenim aquestes actituds de, bueno, ara ja el sexe no, perquè ja la menopausa vol dir que hi ha sexe, no hi ha desig, no hi ha... però no és realment això, no és la menopausa, és que portem un tipus de vida que ens aboca inevitablement a ser persones, bueno, dones, quan ja tenim els fills grans, i que a més no ens ho agraeixen perquè creuen que és el que ha de ser, i que a més t'ho exigeixen, i llavors si tu no t'has valorat, com vols que et valorin els altres? És impossible, és que és impossible, l'equació no funciona, i dona zero. Uh-huh. Igual a zero.
Clar, i això també a vegades, aquest sentiment de culpa que nosaltres sentim, també ens porta a generar situacions on fem sentir els altres culpables. Clar, això és...
Correcte.
És com molt egoista.
Molt interessant això que dius, Gemma. Perquè hi ha moltes dones, moltes, moltíssimes, un nivell altíssim, i no en som tampoc, no ens en fem el càrrec, que estan bastant, i diré amargades, per no dir... una paraula més, però és que realment estan amargades, i és perquè de tant menjar-se els mocs, diguem-ne, vulgarment, al final ho projecten en els altres. Elles se senten molt malament. Quan veuen algú que és susceptible de ser criticat o de ser jutjat perquè no fa el que ella ha fet, se senten amb l'autoritat de poder-ho criticar i de poder-ho projectar, diguem-ne, no? Però al final no s'alegren amb l'alegria dels altres o no s'alegren amb que una dona sigui més lliure que elles, per exemple. Se senten... encara els hi fa més de mirall, com volem dir, Clar. Jo no he fet el que jo em mereixia, no m'he atrevit a agafar el meu espai, a fer la meva vida i a anar a buscar els meus somnis. Perquè no és un romanticisme, anar a buscar el teu somni és a fer el projecte que tu vols fer i realitzar les teves il·lusions, que és el que realment t'alimenta i el que et satisfarà. Una altra cosa, no? Nosaltres estem plenes d'idealismes que ens ha donat la societat, no? Valors de la família i la gran família i tots feliços i comieron perdices i tot això és fals. Si realment no podem comer perdices, com es diu, o acabar bé el compte si nosaltres no estem totalment integrades dins del nostre món i el vivim tal com volem. I som les propietàries i les dipositàries de la nostra pròpia felicitat, la nostra pròpia satisfacció, i tot això no ho estem fent perquè no volem obrir els ulls tampoc, perquè ens és còmode estar en aquest rol.
Per un cantó,
perquè no ens
còmode.
Hem d'esforçar, perquè ja el portem ja per herència i ens és molt fàcil anar fent el que ens han ensenyat. I obrir els ulls, potser voldria dir pues, entrar en crisi de parella, entrar en crisi amb els fills, entrar en crisi amb les amigues, i tot això ens fa una muntanya.
Clar, una de les solucions, entre cometes, a aquest sentiment de culpabilitat seria prendre decisions amb seguretat.
Primer identificar-ho. Des d'on estic responent? És perquè em sento culpable o perquè realment és el que sento? I jo em vull respectar a mi mateixa o a mi mateix i vull prendre aquesta decisió des de mi mateix. Ho trio lliurement, evidentment sense perjudicar ningú. Estem dient, davant d'una decisió d'una mare que potser doncs, ha decidit que als 39 anys vol començar una carrera. Uh-huh. És una edat crítica, perquè clar, els marits, els fills ja estan acostumats
a un ritme
i a un rituals.
Uh-huh. Sí, a unes rutines, una dedicació.
Rutines. Llavors, clar, de cop i volta la mare, ara me voy, ara desapareixo durant un temps o canvio l'horari o canvio el sistema familiar i tothom es rebel·la. I el primer que veus, i els fills els primers, eh?
Sí, sí.
I clar, tot això crea, clar, molta incomoditat, haver-se de buscar la vida.
Clar, aquí la situació més fàcil seria de, ai, val, doncs no acabo d'estudiant.
Clar, però això què porta la culpa? A tenir sentiments totalment irracionals.
Clar.
O sigui, ens estem castigant a nosaltres mateixes des de fa segles i no ens en donem, perquè pensem que estem complint amb les normes que se suposa que ha de complir una dona per ser acceptada i ser valorada en una societat. I tot el que tenim és absolutament el contrari, que ens utilitzen, ens continuen veient com objectes, que som útils en moments determinats. Val? Som el reposo del guerrero, a vegades, inclús. I clar, això és una elecció lliurement, sí, però si no pots fer una altra cosa que això, ho tens difícil per tenir, doncs, si estar satisfet amb la teva vida i estar feliç.
Per tant, aquesta dona que decideix començar a estudiar als 39 anys,
per exemple,
encara que tingui tota la família en contra, ella el que ha de fer és dir, doncs sí, perquè jo vull.
Perquè jo vull, ho vull intentar, ho vull aconseguir, m'ho mereixo, ara en aquest moment per mi és vital que jo em doni això a mi mateixa, perquè, doncs esclar, estic amb negatius des de fa molts anys, que és el que sol passar, no? El saldo sembla que ha de ser etern, i no, i les dones s'esgoten. De fet, hi ha moltes més dones que estan prenent Prozac que no pas homes.
Per tant, és el que dèiem, no? De mirar d'on prenem les decisions, des d'on...
I aquí hi ha tot un treball, intern. Hi ha tot un treball, sí, perquè no s'aprèn així d'un dia per l'altre, com qui diu. És difícil identificar creences que estan molt arraigades, estan incrustades, diguem-ne, i que automàticament et porten aquesta emoció de sentir-te culpable perquè no estàs fent el que s'espera de tu.
Aquí, Roser, per identificar una mica... Seria bo de que quan ens sentim culpables analitzem la situació de dir «Ep, m'estic sentint culpable, per tant, hi ha alguna cosa que va en contra dels meus principis interiors».
Clar, però clar, aquests principis interiors també han d'estar presents, o sigui, hi han de ser, que moltes vegades les dones no els tenen. O els hi preguntes i diuen «Quins són les teves necessitats?». No és pintar-se les ungles i anar a la perruqueria un cop al mes. N'hi ha d'altres vitals, molt importants, que una dona ha de saber. Perquè si no, no sabrà ella quines són les seves... Com donar-se o com satisfer aquestes necessitats. I a partir d'aquí, quan ella sàpiga què és el que necessita, llavors sí que pot posar límits. Però quan no té això clar, no ho ha viscut, no ho ha après, no ho ha identificat, els límits no estaran mai clars.
Clar.
Sempre aniran variant i saltant. Ara aquí, ara sí, ara no puc, ara ho faig però em sento malament... I estem majorment així. Jo a la meva consulta, les dones, sobretot de certes edats que venen, amb les dones més joves és molt fàcil arreglar-ho. Ho veuen de seguida, però amb una dona més gran que ja té...
més inculcat a dins i més profund, no? Has de rascar fins més endins.
Exacte, i per arribar aquí doncs, necessita un compromís molt gran. I hi ha molta por, sobretot per això, per trencar esquemes familiars que... han estat perdurant durant molts anys. Doncs, a part d'això, com el que deies ara, el que anomenaves de com identificar això, no? Clar, l'important és identificar-ho. Per exemple, una cosa que comentàvem a fora micro també és que a vegades només obrir els ulls al matí ja ens estem connectant amb les preocupacions. Què he de fer durant el dia? Si són coses que, a més, no em venen de gust o se'm fan costa amunt, encara... més, amb més raó, hem d'identificar quin és el nostre estat emotiu en aquell moment. M'aixeco amb entusiasme, m'aixeco amb ganes de fer coses que sé que m'aportaran, no fer coses que sé que faran un benefici als altres, perquè moltes vegades l'educació és aquesta, no? Els pares fan un tipus de xantatge emocional de fes-ho per mi i eduquen els fills d'aquesta manera. Llavors, el fill el que aprèn és que si no dona satisfacció primer als altres... No, és com que no serà rebut, no serà reconegut.
No se li obriran les portes.
No se li obriran les portes, no li sortirà res bé. I clar, i això és un programa. És tòxic i molt lleig i molt negatiu, però és un programa i molta gent el porta incorporat. Llavors, això els fa patir moltíssim i els fa arribar a límits d'atacs de pànic en moments donats perquè el desgast és tan gran i tan constant i tan durant tants anys que arriba un moment el cos es trenca. El cos o fa una enfermetat o fa...
Alguna reacció d'un cantó
o d'un
altre.
Alguna reacció, una disfunció o això. O les dones més grans, és Alzheimer o demència. Mm. La gent més gran, perquè es desconnecta, de fet. Mm-hmm. De ja no volen continuar vivint algo que no els hi ha donat aquest amor, que és com una promesa de naixement, no? Venim aquí al món amb l'esperança de que rebrem tot i de fet aquest tot hi és,
clar, és que
però els programes s'encarreguen de que no ho tinguem.
Aquí ho has dit, de que ens ho donaran tot.
Sí, exacte.
I aquí és el problema, no és que ens hagin de donar tot,
exacte.
Sinó que
exacte.
Som nosaltres els que hem de fer que aquestes
exacte.
Situacions ens siguin profitoses i ens siguin... reconfortants i alegres.
És molt curiós perquè les dones que descobreixen això, hi ha dones que quan descobreixen això els surt una ràbia infinita.
Clar, del temps que han perdut.
Infinita. Sí. I és molt bo, de fet, no? És molt bo. N'hi ha d'altres que ja la tenen incorporada, perquè a mesura que viuen en una insatisfacció constant, clar, el seu estat d'ànim sempre és molt negatiu. Llavors solen estar enfadades amb els marits, enfadades amb tothom, són dones que tenen un tarannà que qui més qui menys coneix, no? Dones que dius, ostres, què li passarà, no? Ah, no, dones i homes,
sí.
Però sobretot dones, perquè realment, clar, la dona que s'ha cregut que aquest rol que li han donat és el que li pertoca i no ha vist res més, doncs òbviament està destinada a ser una, una persona que viurà una quarta part del que la vida li podria oferir o li podria haver ofert, no? Llavors, si vols, com a consigna i proposta per aquest programa, doncs dir-vos això. Si creus que estàs fent un bé per mantenir-te, i jo poso entre cometes sacrificar-te, en una situació en la que estàs trista, trist, frustrat o frustrada, t'estàs equivocant en molts nivells, i això és bo de saber-ho, i puc dir-te per experiència que la situació en cap cas millora. Si el sentit de culpabilitat ens porta a, no ens porta a millorar mai les coses, no ens porta a que tinguem un retorn positiu de l'altre, sinó que ens porta a que no ens solucionen absolut mai els problemes. Ens porta, en tot cas, instintivament a reaccionar i a respondre reactivament davant de situacions que ja ens agobien o que ens superen, no? Responem amb ràbia, amb rebuig, protestem, ens queixem, val? Però no sortim d'aquí. De fet, ens estem movent en una vibració molt densa que fa que les coses no avancin, sinó que s'estanquin, que es vagin tornant encara més problemàtiques i més conflictives. Hi ha molt, molt mala energia entre les parelles, les famílies, el que sigui, que no poden resoldre o no arriben a resoldre aquests problemes, que han d'estar en un altre nivell. O sigui, la resolució d'aquests problemes està en un altre nivell. I això s'ha d'entendre. Llavors, clar, si no mirem una mica cap endins i veiem com estem nosaltres, no podrem entendre com estem tan avesats a respondre automàticament davant del que rebem com un atac, quan potser el que estem fent és projectant el que nosaltres no estem veient en nosaltres mateixos. Tot això és el que normalment ens porta a aquests conflictes que costen tant de resoldre i que normalment es van empitjorant les relacions de tot tipus, eh? Tot tipus. O hi ha resignació o simplement hi ha una obertura de consciència que ens fa anar a buscar solucions que estan en un altre nivell i que ens obliguen o que ens permeten també enfocar-ho des d'una altra perspectiva, des d'un altre lloc, que sí que des d'allà tenim una solució, perquè veiem tot el fil, el bucle en el que ens enredem. I llavors d'aquesta manera és molt més fàcil sortir o tancar-lo o simplement deixar-lo anar. Perquè és important també aprendre que tot allò que ens negativitza o tot allò que ens pesa, que ens preocupa, que ens fa tenir un estat d'ànim més aviat baix, hem d'aprendre a alliberar-ho. Si no, ho anem carregant, fins que un dia el cos diu: no puc més.
Sí, sí. Res, Roser, avui ens has ficat tu els deures directament, eh? No és que jo els hagi anat apuntant, sinó que ens has fet aquí unes preguntes que...
Bueno, hem d'intentar alliberar aquest sentit de culpabilitat perquè és molt corrosiu i està molt incrustat. Llavors, és la proposta que us faig avui.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Roser.
Gràcies a tu, Gemma.
Bona nit.
Bona nit.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.